Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Avui vull començar el programa recordant la figura de Jaume Oliver, que ens ha deixat a l'edat de 89 anys. Una institució del futbol català, coordinador del futbol base del Barça durant molts anys, ho era l'any 78, quan va néixer la Masia, gran descobridor de talents al costat d'un altre gegant com l'Oriol Tort, entrenador del Barça Atlètic, del Martinenc, del Sant Andreu, del Figueres, del Premià, del Sant Boià, del Badalona, del Viloví, del Prat i del Júpiter. Crec que no em deixo cap. Un home amb una visió molt moderna sempre del futbol, de caràcter afable però ferm. Deia les coses pel seu nom i no es casava amb ningú. He tingut el privilegi de parlar amb ell moltíssimes vegades a diferents mitjans de comunicació i també moltes vegades als camps de futbol on ens trobàvem. Sempre disposat a parlar de futbol, el truquessis des de Ràdio Gràcia o des de la COPE per parlar del Barça o de la tercera divisió. Sempre clarivident i contundent en els seus anàlisis. Se m'han quedat gravats i faig servir un parell de frases que eren d'ell, quan per valorar a un jugador deia que una cosa és remenar la pilota i una altra molt diferent jugar al futbol, o també quan deia, per valorar la feina dels entrenadors, que a la pissarra quan tu poses les fitxes tothom en sap, però que el problema és que al futbol després surts al camp i les fitxes es mouen, i aquí és quan comencen els problemes. Jo i molts d'altres el coneixíem com el mestre Oliver o el savi. Descansa en pau, Jaume, sempre un plaer parlar de futbol amb tu. Una abraçada a la seva dona, a la família, als amics, en especial a Lluís Pujol, al Pujolet, i a tota la família del futbol català que perd a una autèntica institució. De seguida recordarem la seva figura i abordarem també l'actualitat del dia que passa per la Junta Directiva del Barça, que està en marxa i que és important perquè és la darrera prèvia al tancament de l'exercici. De seguida estem amb el Víctor Navarro al Camp Nou. En clau mercat, el Betis vol incorporar Sadita Nico. No hi ha novetats sobre el futur de Brozovic, que continua obert, i es parla també d'un possible interès d'Aràbia per Kessié. A l'Espanyol ja coneixem el calendari de la temporada segona. Arrenca el cap de setmana, igual que la Lliga Primera Divisió, del 13 d'agost, amb la visita de l'Espanyol al camp de l'Albacete. Primer partit a casa, rebent el Racing de Santander. Tancarà la Lliga l'Espanyol el dia 2 de juny, rebent el Cartagena. Els duels contra l'Andorra el 17 de desembre a Andorra i el 21 d'abril a casa, que generen morbo. A l'Europeu Sots 21, Espanya passa a quarts de final com a primera de grup després d'empatar a 2 contra Ucraïna. Avui coneixerà Espanya el seu rival als quarts de final. I en bàsquet escoltarem les primeres declaracions de Roger Grimau com a nou tècnic del Barça. Pedro Martínez, per cert, ha renovat amb el Manresa per una temporada més. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem: què us preocupa més, les entrades i les inscripcions o les sortides? Creieu que les sortides al 73%, la immensa majoria, entrades i inscripcions al 27%. En clau Espanyol us preguntem: quin serà el principal rival en la lluita per l'ascens? Eibar 11%, Elx 22%, guanya el Llevant 34% dels vots, Valladolid també força vots, 33%. I en clau Girona us preguntem si creieu que Arnau es quedarà al Girona la propera temporada. Heu votat que sí, sou optimistes, al 57%, que no, al 43%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro i Raúl Chau a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda a Esports Cope.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
Empezó el partido, Albert.
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
Con la pierna derecha, ajuste y marca el primero.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
Muy el partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Les 3 i 10 minuts de la tarda. Comencem l'Esportscope d'avui dimecres. De seguida estarem amb l'actualitat del dia, amb la junta del Barça, el mercat, el calendari de la segona divisió, però vull començar avui parlant de la figura de Jaume Oliver amb una persona que el coneix bé perquè va jugar a les seves ordres. És Manolo Márquez. Manolo, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tu, el Martinenc, no el vas tenir, Manolo, o algun equip més?
Sí, el Martinenc, dues temporades i una altra al Badalona. El que passa és que al Badalona vam coincidir poc, perquè jo vaig arribar a mitja temporada i ell va deixar l'equip tres partits després. O sigui que sí, però vam coincidir. Sí, poc temps. Ell em va signar pel Badalona,
sí,
però les coses no anaven molt bé en aquell moment i tres jornades després va sortir l'equip, va deixar l'equip.
Escolta, explica'ns coses d'ell. Com entrenava, com era la distància curta, perquè estem parlant d'una institució del futbol català, Manolo.
Sí, clar, estem parlant de 30, 35, 25 anys enrere. Un entrenador avançat a la seva època. En aquell moment tothom jugava amb lliure i central. Ell va ser pràcticament el primer entrenador català que va jugar amb zona. Me'n recordo, el Martinenc costava molt adaptar-se a el que ell volia, les línies molt juntes. Un entrenador avançat per el que era el futbol d'aquella època. Molt estricte, molt, molt dur amb el jugador. Però fora del camp, una gran persona. Fora del camp, un home molt, molt sentimental, molt... Jo crec que... Bueno, lo típic, no? No tenia res a veure quan estava, diguéssim, amb el mono de feina i després quan estava fora del camp. Jo tinc un extraordinari record d'ell i avui quan m'han dit la notícia, la veritat és que, tot i que evidentment a tots ens arriba l'hora perquè és una edat avançada, m'ha sabut molt, molt greu.
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè era un home, era un apassionat del futbol, era un privilegi i un encant cada vegada que te'l trobaves i parlaves una mica amb ell de futbol, els que ho hem fet a través dels mitjans de comunicació durant molts anys, i encara fins fa poc temps te'l trobaves, li posaven una cadira, jo recordo un torneig dels històrics allà al camp del Martinenc, li posaven una cadira en una cantonada i amb la seva dona encara, l'any passat jo crec que no, però fa un parell d'anys encara el vaig veure.
Sí. Fa un parell d'anys, sí, jo també estava al corrent d'això perquè fins i tot li van dir que podia anar una mica com a fer d'assessor i anava a veure els partits del Guinardó. La veritat és que tots els que vam tenir la sort de jugar en aquella època, aquell Martinenc no s'ha tornat a repetir. O sigui que era un equip que jugava molt i molt bé a futbol, tothom ho deia, a tota Catalunya era un equip que destacava per com jugava aquell equip a futbol i de fet només has de veure que després d'aquell equip han sortit jugadors que han sigut professionals. Miguel Ángel, Vacas, Preciado, Hugo, i segur que em deixo... No, o, per exemple, David Clotet, jugadors que després han viscut del negoci, com deia ell sempre.
Una figura molt influent al futbol base del Barça, va ser durant molts anys coordinador, al costat de la figura irrepetible també de l'Oriol Tort, descobridor de talents, i com tu deies, una persona amb una visió de futbol molt moderna i molt avançada per l'època. I aleshores li donava vital importància més a la pilota que al físic, no, Manolo?
Molta més, molt més, molt més. Ell era un apassionat de jugar bé, de la pilota pel terra, quan tiraves una pilota endavant, una pilotada endavant s'enfadava i et feia repetir el moviment i sempre intentar, fins i tot en llocs arriscats, ell ja li agradava construir des del darrere. Ja et dic, un avançat a l'època, perquè ara pràcticament tothom ho intenta fer o ho fa o ho intenta fer, i ell ho feia, doncs això, molt, molt abans.
I imagino, Manolo, i amb això acabo, que els que després us heu dedicat a entrenar, a ser entrenadors, segur que és inevitable que us hagi calat el seu missatge i que hagueu après o apliqueu moltes coses que vau aprendre amb ell, no?
Sí, sí. Jo sempre he dit, cada cop que em fan una entrevista, sempre he dit que jo em vaig fer entrenador per Laureano Ruiz i per Jaume Oliver. Llavors, la veritat és que és un entrenador que... Ells dos també van treballar junts al Barça, però és veritat que el Jaume Oliver era un entrenador que et marca, més que res, perquè en aquestes categories no estaves, ara sí, no estaves acostumat a aquest tipus de futbol, aquest tipus de... aquesta, diguéssim, manera que tenia ell tan particular d'entrenar, en aquell moment nosaltres dèiem particular, i ara pràcticament és el que es fa. Per això repeteixo que per mi era un avançat a la seva època.
Perfecte, Manolo. Escolta, segueixes a la Índia, canvies d'equip, no? Al Goa te'n vas, no?
Sí, seguim fent a l'Indy, però a un altre lloc ara. Sí.
Molt bé. I què, te'n vas cap allà aviat o què?
Me'n vaig el 14 de juliol, sí. Aquest any, amb el tema d'aquella Copa d'Àsia i s'ha de parar el campionat, comença una miqueta abans la Lliga, i per això hem de marxar abans, però almenys al Nadal, per primer cop en 4 anys, al Nadal estaré aquí.
Ah, molt bé, molt bé. No, res, Manolo, gràcies per ajudar-nos a recordar la figura del Jaume Oliver. Una abraçada forta i que vagi molt bé aquesta nova etapa a l'Índia. Una abraçada.
Molt bé, un plaer. Gràcies, Joan. Bona tarda.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:17, busquem l'actualitat del Barça, que passa per una comunicació amb l'exterior, amb el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, des de la porta d'oficines del Camp Nou.
A l'estadi del Camp Nou, on està reunida la junta directiva del Barça. És una junta important, Víctor, perquè és la darrera junta prèvia al tancament de l'exercici.
Sí, ja fa més d'una horeta que estan reunits, han dinat tots els directius junts, com solen fer quan fan juntes itinerants o reuneixen aquí al Camp Nou. Estan a la sala de juntes, no poden fer-ho a la sala Roma, com és habitual al Camp Nou, perquè estan obres, però ho fan a la sala de juntes d'oficines, i ara sí, ja estan parlant de tots els temes importants. El primer, els avals que han de posar la Junta des de les seves butxaques, els directius que, segons hem pogut saber a Sportscope, hi ha directius que estan en contra d'avalar, de nou, com van fer amb Jules Koundé, però al final ho acabaran fer perquè necessiten inscriure els contractes de Gavi, d'Araujo i les tres renovacions, Marcos Alonso, Sergi Roberto i Iñaki Peña. Són 6 milions d'euros el que han d'avalar. A més d'això, també han de tancar l'exercici econòmic. Acaba aquest divendres, la temporada 22-23, i ha d'acabar en positiu. Per això han fet totes les retallades a les seccions, d'això en parlaran, de les futures retallades que seguiran, no acaben aquí, i també del tancament de Barça Televisió, de la televisió del club, que acaba els seus serveis aquest divendres, i és una mesura també de contenció econòmica. A més de tot això, també han d'escollir, ja ho van dir ahir, un directiu, un responsable, que s'encarregui de representar el club a nivell legal en tot el procés judicial del cas Negreira, del que estan molt pendents i del que, segons ens informa la nostra companya Arantxa Rodríguez, que està molt ben informada de fons de UEFA, en qualsevol moment, qualsevol dia pot sortir ja la sentència de UEFA, la decisió de UEFA, decideixen o no que el Barça jugui la propera temporada la Champions. De tot això en parlen en aquestes oficines del Camp Nou, com deies, la junta més important, perquè tanca l'exercici econòmic i marcarà el que pot passar, i sobretot en clau esportiva, que la gent s'hi fixa molt, què pot ser el Barça en aquest mercat d'estiu.
Perfecte, doncs estem pendents del que doni de si aquesta junta directiva i del que allà es parli, de les conclusions a les que s'arribin, del tancament de l'exercici, tot plegat. També pendents, com tu dius, del mercat. Us podem explicar que el Betis efectivament està interessat en la cessió del jugador del Barça, Nico, que ha jugat cedit al València aquesta última temporada. Estem pendents també d'un altre nom, Víctor, que és el de Brozovic, que semblava perdut, després semblava que no tant, i que no hi ha novetats d'última hora, no? Continua obert el futur de Brozovic, no?
Sí, en realitat que no hi hagi novetats és bo pel Barça. Mantenen un fil d'esperança. És un jugador que vol Xavi Hernández, donat que no pot venir ni Zubimendi ni Kimmich. És un bon jugador, molt bon jugador, té qualitat de sobres, tothom el coneix, i seria molt bo com a recanvi de Sergio Busquets. fins fa res el club ho donaven per perdut perquè creien que marxava Aràbia segur, però en les últimes hores, ja ho venim explicant també a l'antena de la cadena Cope, Brozovic s'ha despenjat d'aquella oferta d'Aràbia de 20 milions d'euros nets per temporada de sou. Ell ha demanat 30, Aràbia han de decidir si segueixen amb aquesta negociació o la tanquen definitivament, o si d'alguna manera també aconsegueixen arribar a un acord, i mentre passa això, el Barça manté una mínima esperança per veure si poden aconseguir que Brozovic recali al Futbol Club Barcelona. Seria un següent pas, perquè després s'ha de veure què poden fer i sobretot com negociar amb l'Inter per oferir-los, no poden pagar 20 milions, doncs algun jugador a canvi o rebaixar les pretensions de l'equip de Milà, que vol, evidentment, un traspàs per Brozovic.
Escolta, i a les últimes hores s'ha parlat també d'una possible oferta d'Aràbia perquè sí, que això pel Barça seria una magnífica notícia.
Sí, perquè és un dels que està dels primers de la llista de sortides. Xavi és un dels que sacrifica de la seva plantilla perquè marxi i puguin reforçar les posicions que desitgen. Que sí, segons informen des d'Aràbia, ha rebut aquesta oferta, una oferta gairebé irrebutjable de 3 temporades a un dels equips de la Lliga de l'Aràbia Saudita, ara, que estan fent ofertes a gairebé tots els jugadors que hi ha a Europa. I ara que s'hi ha de decidir, fins ara havia transmès a Mateu Alemany, a la secretaria tècnica, que ell no marxava del Barça, que ell volia seguir al Futbol Club Barcelona. Veurem si ara l'oferta amb un sou evidentment molt més elevat que el del Barça pot convèncer-lo de marxar. El club veuria amb bons ulls que marxés, que sí, que és el que volen. Fins ara s'ha negat i diu que vol quedar-se a Barcelona, però és el que voldrien, que sortís per poder fer altres operacions.
Molt bé, veurem en què queda això. Víctor, gràcies, i mantenim les línies obertes, evidentment, per si hi ha alguna novetat important durant el programa.
Perfecte, a la tarda hi haurà comunicat, a l'acabar la Junta hi haurà un comunicat.
Estarem pendents, doncs. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Atenció que amb clau Fair Play hi ha una bona notícia pel Barça, per tots els clubs, però en la situació en la que està el Barça, doncs especialment pel club blaugrana. Saludo a Isaac Fouto. Isaac, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bayori? Buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco, a ver si somos capaces de entenderlo, un poco en qué consiste esta medida que flexibiliza algo las condiciones de los clubs a la hora de acudir al mercado, ¿no?
Bueno, se modifica por parte de la Comisión Delegada de la Liga un artículo, de los muchos que hay dentro del control económico, que es el artículo 100, que sobre todo afecta a clubes que están excedidos en su masa salarial. Uno de ellos es el Fútbol Club Barcelona, pero hay más clubes en la Liga, tanto en primera como en segunda, que están excedidos. ¿En qué consiste esa modificación? Bueno, pues es un ligerísimo cambio, que es en el asunto de los salarios. Es decir, antes, por ejemplo, si tú liberabas un salario de un jugador, digamos que ahorrabas esa ficha, de lo que ahorrabas un 40% lo podías invertir en nuevos fichajes. Bueno, pues ahora se pasa de un 40 a un 50% y a un 60 si la masa que liberas es de un jugador que en este caso supone el 5% de la masa salarial, o sea, de los que más cobran. Por traducirlo a ejemplos, Bayori, que yo creo que un poco es como mejor la gente lo puede entender. Un ejemplo, el de un Titi, que cobra 20, me lo invento, sí. Y ahora, por ejemplo, si libera el Fútbol Club Barcelona esos 20 llegando a un acuerdo con el jugador, pues ahora, por ejemplo, de esos 20, 10, el 50%, la mitad, serían para poder invertir en nuevos fichajes. Antes, por ejemplo, no eran 10, era un 40. Bueno, pues ahora se incrementa a un 50. Pero si es un jugador que es de los que más cobran, es decir, que supone un 5%, pues es un 60. Bueno, es una medida para, como digo, flexibilizar el asunto de los equipos que están excedidos y que están atascados en un mercado de fichajes en el que ahora mismo pues está habiendo muy pocos movimientos.
Ganas algo, pero no mucho, porque el porcentaje es pequeñito, que ahora nadie se piense, bueno, pues ya está, ahora ya podrán inscribir a este y al otro y tal, y te da un poquito más de margen, pero no mucho.
Sí, bueno, al Barça no le supone mucho, al Barça en concreto. Sí que es verdad que hay algún club, por ejemplo, pues de primera más pequeño, de segunda, pues que evidentemente esa pequeña diferencia sí que para ellos es muy importante. Pero para el Barça, efectivamente, pues tampoco es que le cambie mucho. Insisto, es una pequeña ayuda y a lo mejor antes, pues en lugar del objetivo es llegar a 40, pues ahora tienes que llegar a 35, pero bueno, sigue siendo más o menos el mismo, porque por ejemplo el porcentaje de plusvalía a la hora de vender jugadores, ese no cambia, ese sigue siendo un 20%, con lo cual los objetivos del Barça, por ejemplo, para inscribir a Gundogan, pues prácticamente siguen siendo los mismos, ¿no? Pero bueno, insisto, es una especie de alivio en este caso, pues para esos clubes que andan excedidos, y bueno, pues se pasa de un 40 a un 50, es una pequeña ayuda, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Esto es cuando Bayern nos suben los salarios y te dicen, te subo un 3%. Y tú dices, bueno, pues un 3% tampoco... Pero bueno, algo ayuda,
algo, ¿no? algo, sí.
Te ves ahí la nómina y dices, bueno, un 3% pues no está mal, ¿no? Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Insisto, ese es el artículo 100 para los clubes que están excedidos, entre ellos el Barça, que se pasa, como decimos, de un 40% a un 50%.
Lo explicas fenómeno, Isaac. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Bayori.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 25. Anem amb un parell de noms propis de l'òrbita blaugrana que han deixat grans actuacions a les últimes hores. Vitor Roque, el brasiler, nova exhibició a la Libertadores. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda. Sí, nova exhibició de Vitor Roque que està matinada amb l'Atlético Paranaense amb dos gols marcats contra l'Alianza de Lima en la fase de grups de la Copa Libertadores. El brasiler, que tot apunta que serà nou jugador del Barça, acumula 5 gols en els últims 4 partits jugats. Per cert, la mare de Vitor Roque, que també ha estat protagonista aquesta però a les xarxes socials, amb la publicació d'una fotografia de la portada de Mundo Deportivo on es pot llegir Vitor Roque 2029 i explica que el seu fill firmarà amb el Barça per 6 temporades.
Gràcies, Arnau. I Abde, Abde també actuació lluïda amb la Sots 23 del Marroc. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. El futbolista marroquí està disputant la Copa Àfrica Sots 23 amb la selecció del Marroc, on ell és càpita i un element imprescindible per l'equip. Ahir, contra Ghana, va ser titular, va marcar un gol i va repartir dues assistències. I en el primer partit contra Guinea va anotar un doblet. Després d'estar cedit la temporada passada a l'Osasuna i oferir un bon rendiment, ara Abde és el màxim golejador i el màxim assistent de la Copa Àfrica Sots 23. Encara no es coneix quin serà el futur de l'extrem marroquí. De moment, Xavi compta amb ell per la pretemporada, però si al final el Barça decideix buscar-li una sortida, el gran estat de forma que està mostrant en aquesta competició és un bon aparador. D'altra banda, un jugador que també forma part de l'interès blaugrana és Xavi Riad. El central destacat del Barça Atlètic està sonant per algun equip de primera i segona divisió i també forma part del Marroc Sots 23, tot i que encara no ha disputat cap minut en aquesta Copa Àfrica.
Gràcies, Joan. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Els membres de la junta directiva del Barça reunits a les oficines del club. Aire condicionat, bon menjar, per tenir forces i abordar temes capdals esportius i econòmics en una data a 48 hores del tancament de la temporada 22-23. 19 directius serà 18 amb la dimissió de Jordi Llaurador. Una sola dona, Helena Fort, i el directiu de la gorra, Miquel Camps, que no se la treu ni per dutxar-se. Tots parlant de números, d'avals, de Gundogan, de Mirotic i com fer la liquidació, d'inscripcions, de Javier Tebas, de les obres, de Montjuïc, dels pocs abonats que volen tenir passi de temporada, dels preus de la resta de 35.000 localitats a Montjuïc, de com col·locar a Kessié, o Ansu, o Ferran. Imagino que parlaran també de la UEFA sobre si els inviten o no definitivament a jugar a la Champions, que ja hi som el 28 de juny i em diuen que fins al dia del sorteig, el dia 31 d'agost, poden decidir o no la invitació del Barça. Tots els 18 estan pregant per estar al sorteig a Nyon el dia 31 d'agost i somia també en arribar, qui sap, el més lluny possible. La final serà a Wembley. A l'hora de fer aquesta imatge, no han sentit encara si hi haurà o no roda de premsa per explicar decisions importants de la junta d'avui.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
En principi no, no hi haurà roda de premsa, hi haurà comunicat. 3 i 28, anem al Mercato. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què hi ha, a veure?
Doncs mira, categoria oficial, Javi Galán ja és nou lateral esquerre de l'Atlético de Madrid, mentre que el Mallorca ha cedit Leo Román, el seu guardameta, al Oviedo. Sportiello ja és oficialment nou porter del Milan, Sadio Mané ha dit que es queda al Bayern i Patrick Kluivert ha estat confirmat com a entrenador del Adana Demirspor turc. En aquesta categoria posaré una coseta que no és ben bé mercato, però que sí que podria tenir la seva afectació, i és que avui han conegut que el Bayern de Munic i Qatar Airlines han trencat la seva relació comercial. Sempre és important tenir en compte aquests factors. Categoria fet però no oficial. Havertz a l'Arsenal, 75 milions d'euros. Ja han tret fotos amb Kai Havertz amb la samarreta del teu equip anglès.
Bon fitxatge.
Bon fitxatge, sí senyor. Camavinga entrarà a la llista de renovacions i millores al Madrid, signarà fins 2028 amb clàusula de 1.000 milions d'euros. Afegeix Miguelito que definitivament Lunin continuarà al Madrid i que Odriozola només marxaria si hi ha una oferta top. James Maddison del Leicester jugarà al Tottenham, 40 milions de lliures en aquest cas, mentre que el Betis espera que hi hagi forat salarial. Quan hi hagi forat salarial, inscriuran a Bellerín, a Ayoce i Marc Roca. Loftus-Cheek al Milan. Avui hem fet i hem separat tres culebrots. Declan Rice. Què passa amb Declan Rice? L'Arsenal ha pujat l'oferta al West Ham fins a 105 milions. I el City, que veu que ja el tema ha entrat en una deriva de subhasta insuportable, sembla ser que es retira del tema. Derivada d'això, els Citizens estarien estudiant pagar la clàusula de rescisió de Gabri Veiga. 40 milions d'euros. I m'ha dit, amb molt bon criteri l'Arnau, que, escolta, el City compra Gabri Veiga i el cedeix al Girona. Per què no? Per què no? Culebrón Mbappé, protagonista del dia, Ivan Lemí. No el coneixia, però és l'agent de Ferland Mendy, que ha dit que el Madrid no té múscul per fer l'operació Mbappé. No sé a què juga Ivan Lemí, perquè semblava que Mendy podria entrar en aquesta operació si és que definitivament qualla i sortir del Bernabéu per anar a jugar al Paris Saint-Germain. I lo de De Gea, lo de David De Gea ja és...
Què ha passat?
Ja, doncs mira, manquen dos dies perquè s'acabi el contracte de David De Gea amb el Manchester United. Arriba un acord de renovació pel conjunt d'Old Trafford. Arriba el paper, signa
via
De Gea.
Via fax o...?
No hi havia fax, era un paper puro i duro. De Gea signa, i quan li toca signar al United, no signem. O sigui que estem a dos dies de que David De Gea sigui agent lliure. Ens ho diuen i ens ho creiem. El Tottenham rebutja l'oferta del Bayern de 70 milions per Harry Kane. Leandro Paredes anirà al Galatasaray. Yunus Musa i Adama Traoré a l'agenda del Milan. València i Levante negocien per Pepelu i Savitzer està a l'agenda de la Roma. I a la tentació ara, més enllà del què passa amb Brozovic, Kevin Agudelo, jugador de l'Spezia, ja és nou jugador del Nàsser, mentre que emissaris del Al Hilal han contactat amb Marco Verratti.
I afegirem aquí informació d'última hora del company Gerard Romero, que el Barça ja ha rebut una oferta formal per Kessié, del futbol àrab. 20 milions pel Barça i 10 per Kessié.
Qui l'acompanya a l'aeroport?
Hi hauríem bufetades, em sembla. Passen dos minuts de dos quarts de quatre, de seguida el debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Vinga, obrim el debat amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo anem?
¿Qué tal? Bona tarda. I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Molt bé, home, que tinc un parell de qüestions abans d'entrar a parlar de coses de mercat i tot això per cadascun de vosaltres. Per tu, Tomàs, és parlar de Jaume Oliver, que suposo que t'has enterat que ens ha deixat als 89 anys. Un gran senyor, gran personatge del futbol català, eh?
Dels tios que futbolísticament més savis que he conegut mai i una persona extraordinària. Jo esperava les nits de guàrdia al Camp Nou de juntes directives que eren molt llargues, sí. Si ell corria per allà, se n'enfotia del president, de l'entrenador, de l'entrenador centre, de l'equip contrari. A més, el que deia s'acabava complint, sí. I un personatge extraordinari, va tenir una bona època, també es va deixar fa molt temps, l'Oriol Tort,
sí.
I estava jove, hi ha gent que corria per allà, no? Sí. Però que realment d'aquests personatges que m'han recordat tota la vida, perquè passar-ho bé, passar-ho i sortir d'allà a la una i mitja de la matinada, i no volies que s'acabés.
Sí,
era una cosa tremenda, no? Bueno, recordo tot aquell personal que havia pel voltant del Camp Nou, entre més datos, en aquelles èpoques, doncs sempre deien, el Núñez i el Gaspar arribaran a refugiar-se al Sofía perseguits per aquests, que estan per aquí. Bueno, era tot d'ell, era una alegria, no es va de vibre, m'he portat un gran disgust perquè és d'aquella gent que deixa per tota la vida una petjada de por.
Sí, senyor, sí, senyor. Jacinto, y para ti el tema, bueno, tiene que ver con el caso Negreira, te lo podrás imaginar. Te quería preguntar qué significa para el Barça que la jueza le haya denegado personarse en la causa como figura perjudicada.
Bueno, varias cosas. Primero que, evidentemente, el Barça lo que no podría alegar es que es, a la vez que se detiene como acusado, en este caso el término jurídico es investigado, pero para que la gente lo entienda como acusado, y a la vez es víctima, como decía Laporta en su comparecencia, ¿no? El tema de la administración desleal pinta muy mal. Ahora ya el Barça no puede decir, nosotros fuimos víctimas de unos señores que no sabíamos lo que hacían y tal. La jueza, bueno, lo que ha hecho es decir, no, usted es, en este caso, investigado, y si llegara el momento después de la instrucción en que entra la fase procesal siguiente, podría ser acusado. Supone también que va a haber una serie de citaciones, identificación de, digamos, lo que en derecho se llama quién tiene el dominio del derecho. Es decir, la juez le va a pedir al Barça, identifique usted quiénes son los directivos, cargos, personas que podrían tener, tanto el acceso a posibles sobresueldos o manejo de esas cantidades que pueden suponer blanqueo, presuntamente, y identifica usted además las personas que podrían tener relación directa con los pagos, con lo cual por ahí tampoco el Barça puede alegar, no, es que esas personas forman parte de la estructura del Barça, son también perjudicados porque les engañaban. Es decir, supone que realmente complica mucho el delito de administración desleal, muchísimo, y quita una salida al Barça que el propio Laporta utilizó.
Vale. Ok, anem a comentar cosetes del mercat. Començo per aquesta última cosa que hem sabut, o de la que ha informat el Gerard Romero, que com sigui veritat, Tomàs, si el Barça ingressa 20 milions per Kessié, del futbol ara bingo, no?
Home, el Porta ja ha dit que sentit por ahí, no sé qui era, si era el Giro, qui era, que l'acompanyamos a l'aeropuerto.
Sí.
Bueno, és que tot això, jo vaig jutjar de colla a una d'aquestes nits nostres, que dic, lo están fijando con 35 para arriba. Com se les ocorreix començar amb 25, tenemos un problema. Perquè aquest pròfugi està que ho ha aturat, però que ja l'han tocat.
Sí, sí.
Escolta, tot això va ser molt complicat. Sí. Clar, bueno, Antón, és el que estem dient, que al Barça ja, hay que inscribir a un Dogan i no sé què més. I de vendre.
T'arreglaria bastant, perquè a més, quan va arribar lliure, doncs aquests 20 milions...
Clar. No, és el que diem, no? que de vendre el Fang i de Jong, però els bons són els que tenen més mercat, però el que es tanca és de no vendre'ls, no? Sí. Bueno, això seria una gran... Vamos, que ho tanquen amb 7 minuts i mig.
Claro, Jacinto, és que con lo difícil que és de salir a estos jugadores, no? Si te llega una oferta así...
Sí, no. O sea, por un lado, sí, porque efectivamente, tal como está la dificultad de la salida, nadie quiere ir, tal como está la dificultad de colocar cedidos, que nadie los quiere o regatean al límite, y tal como está la necesidad del Barça, pues sí, entonces parece lógico aceptar como sea. Pero yo también recuerdo que una de las cosas por las que no se hacía el trueque o operaciones diferentes, pero marcadas juntas, que eran la de Brozovic y Kessié, es que el Barça consideraba que Kessié tenía más valor.
No, pero Kessié tampoco quería volver a Italia.
No, pero ya hablo estrictamente de valor, ¿eh? O sea, el Barça consideraba valor. Entonces, si tú le estás dando un valor superior al valor que puede tener Brozovic, esos 20 se quedan un poquito cortos. Yo creo que los árabes, como todo el mundo, no solo ellos van... Hace una semana parecía que venían con el dinero, aquí no se regateaba nada y venga, para adelante. Yo creo que están aprendiendo a regatear, como decía Tomás. Entonces ya ahora han aprendido que no se puede ir con 40, que si tú quieres pagar... 40, pues igual tienes que ofrecer 30. Pues yo creo que va un poco por ahí. Entonces yo lo que creo es que Barça al menos debería intentar optar a subirlo un poco. 25,
bueno, y si no por 20, oye, si no por 20... Pues...
¡Qué remedio! Bueno, o sea, está como está la situación, ¡qué remedio! Claro, pero yo es que creo eso, que en una semana esta gente es muy lista, ha aprendido a regatear.
Sí, sí, sí. No, ara ja, Tomàs, el tema és que fins fa poc disparaven, entre cometes, a viejas glòries. Ara ja estan disparant, per exemple, a Koulibaly, ja són futbolistes que són jugadors ja punters, amb molta carrera per davant i que perfectament podien estar en un equip punter per disputar la Champions la propera temporada, O sigui, estan obrint el ventall,
No, segur el que et deia, que abans eren de 35, ara ja són de 30 o 28. Aquí l'únic dubte és que si això serà una altra Xina...
Ja... Yeah.
Recorda aquella estratosfèrica oferta del Bale, que no es va produir.
Sí. O Japó, però, en el seu moment, també, va fer coses semblants.
I va caure, o això fa fer callo. I si fa callo, aquests barcalers els tombarem,
Sí, sí, sí. Sí. Bueno...
Jo veig el Champions, la nova Superliga, seran 30 equips, perquè vendran tots els d'aquí, més serà l'Hilal, l'Ariol i l'Alessar, tots cap allà a fotre un lío, clar.
Sí, sí, sí. Bueno, Jacinto Gundogan, ¿te gusta que no te he oído opinar?
Hombre, sí.
Buen jugador,
Para mí ahora mismo, sin duda, es el fichaje estrella que creo que puede hacer el Barça este verano, salvo cosa muy rara. Entonces, de lo que se maneja ahora mismo, sin duda, sería el fichaje estrella. Sí. Y alguna cosa que he oído por ahí rara, un poco humo para mí, pues casi que aún lo seguiría siendo también. O sea, sí que es un fichaje, este sí que es un fichaje importante, muy importante.
Sí,
o sea,
sí.
Es capitán del City... viene aquí después de ganar un triplete allí, podría haber aspirado a más títulos en el City, entonces es un jugador que realmente tiene un nivel, sí que es un, dentro de su posición, pues no lo sé si es 5 mejores de Europa, sin duda.
De lo mejorcito que hay, sí. Ho deixarem de moment aquí, senyors. Tomàs, Jacinto, un plaer, com sempre,
A vosaltres, no ens porta rei.
Gràcies, que vagi bé. Seguim.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Tenim a la blaugrana Jana Fernández.
Però crec que no som conscients de realment el que estem fent i a on estem arribant, perquè crec que estem marcant una època amb aquest equip i esperem que sigui així i sigui per molts més anys.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amic Motero pren nota que el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. Les dates, de l'1 al 3 de setembre, no queda tant, Tenir una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
Sentir és ràbia, és plorar. És patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs informem ara de l'actualitat de l'Espanyol a les 3:43 amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Actualitat que passa avui pel calendari, que ja el coneixem,
La crua realitat. Els rivals de inferior categoria, però, en definitiva, el que s'ha guanyat l'Espanyol al camp. Jugar, per exemple, la primera jornada de la Lliga, 12-13 d'agost, al Carlos Belmonte d'Albacete, Albacete espanyol, a la primera visita al Stage From Stadium, el cap de setmana següent, 19-20 d'agost, amb la caloreta, Espanyol Racing de Santander, bon partit. El primer desplaçament xulo, 10 de setembre, al camp del Llevant. El primer desplaçament morbós, 17 de desembre, amb la neu, a Andorra. 28 de gener, per exemple, a Elda. 17 de març, gran partit, a la Romareda. Més morbo, 21 d'abril, Espanyol-Andorra, de Piqué.
En Piqué, al camp de l'Espanyol.
A la llotja del camp de l'Espanyol. 3 setmanes d'aturada per Nadal. El 20 de desembre, per exemple, acomiadarem l'any contra el Burgos a casa i li direm hola al 2024, el 13 de gener al Ferrol, de Cristóbal Parrado. La Lliga acaba a Cornellà, Tant de bo que amb l'ascens el 2 de juny contra el Cartagena.
Molt bé, doncs aquestes són les principals dates del calendari de l'Espanyol aquesta temporada segona. Volem comentar què li espera l'Espanyol en aquesta categoria amb el Pedro Nieto, exfutbolista de l'Espanyol, entre d'altres equips, i comentarista de la Liga Smartbank. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Todo bien, Pedro?
Todo perfecto. Como bueno, decíamos, aquí un poco mirando de reojo el calendario, no lo tengo controlado, pero lo que sí que he visto que entre la jornada 5 y la 16 nos enfrentamos contra Elche, Eibar, Levante y Valladolid, con lo cual, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Sí, sí. Bueno, es que la batalla en segunda, una categoría que tú conoces muy bien, Pedro, es una batalla continua, porque no hay grandes diferencias entre los equipos y cada partido es una batalla.
Así es, así es. Yo siempre hago una frase mía de Luis Miguel Ramis, el entrenador del Tenerife, anteriormente en otros equipos, de Albacete, con quien le hizo un playoff. Yo siempre lo pongo, ¿no? Que al final los presupuestos no se notan en la jornada, sino que se notan en las 42 jornadas totales que dura la liga. Y sí, sí, la verdad que la exigencia es máxima, la diferencia es más allá de que hay equipos que vienen de primera federación, que muchos equipos, hablaba que el Zaragoza anteriormente llevaban casi 11 años en segunda división, sí. va a ser dura.
Sí, eso es lo que hay que evitar a toda costa, Pedro, ¿eh? Encallarte en la categoría. Lo decimos muchas veces, pero es verdad que importante es cuando un equipo baja, en este caso el Español, recuperar o regresar a primera división en esa primera temporada.
Totalmente, totalmente. Y hablábamos de Zaragoza, pues fíjate, bajó, es verdad que estuvo a punto de subir, ha hecho 2-3 playoff, pero lleva 11 temporadas ahí, ¿no? A ver, yo entiendo que el Español va a tener capacidad, no creo que tenga problemas para estar arriba, pero fíjate, también está el Eibar, está el Valladolid, está el Elche. Sin ir más lejos, Joan Quique, hace pocas semanas veíamos, ¿no?, como el Levante, como el Granada, como el Alavés, como los gallos, ¿no?, gallitos de la categoría están ahí, y al final es un poco eso, ¿no? Lo que pasa que siempre digo que para mí lo más importante es los equipos en segunda división, sea el que sea, tiene su momento difícil, recuperarse lo antes posible y, sobre todo, un equipo como el Español, adaptarse lo antes posible a la categoría.
Hace 3 años el Español, Pedro, subió con cierta holgura. No te diré con la gorra porque no fue así, no, pero bueno, no. Era una liga peculiar, sin público y con Raúl de Tomás de delantero. ¿La película ha cambiado mucho para el Español?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que el año que sube junto a Mallorca, pues a priori, y visto desde fuera, pues parece que no hayan tenido problemas para ascender, ¿no? Pero nosotros que seguimos la categoría jornada a jornada, que tenemos la capacidad o la posibilidad, la suerte, por decirlo de alguna manera, de comentar muchos partidos, es dura. El día a día es dura, ¿no? Y sobre todo que, Joan, por un motivo, ¿no? El Español está obligado a ganar 4-0 todos los partidos. Todo lo que no está a ganar 4-0 todos los partidos es un problema, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente en todos los campos lo van a ir a buscar. Yo creo que el Español tiene capacidad, más allá de que este año quizás no tenga el músculo económico que sí que tenía el anterior. Hay diferencias, hay buenas plantillas. Yo no creo que el Español, seguramente yo creo que va a ser una temporada muy parecida. El único rival seguramente a batir del Español va a ser el mismo Español mismo.
Hay que hacer buena plantilla, eso sí, Pedro, que hay muchas cosas en el aire todavía y eso es clave, ¿eh?
Totalmente, sobre todo el planteamiento. Yo creo que uno de los problemas del Español en las últimas temporadas, ¿no? El plantear, ¿no? El hacer una idea de plantilla, anticiparte. En el fútbol no puedes vivir del día a día, tienes que trabajar con antelación y el Español no lo está haciendo. Tiene capacidad, es una entidad histórica, seguramente que en las últimas temporadas Joan Quique está maltratando su historia. Si tenemos en cuenta cuál es la historia del Español, de dónde venimos, me defino como perico porque he estado muchos años ahí y quiero mucho al club, claro. Pero creo que nos estamos equivocando a la hora de plantear la temporada, temporada tras temporada, ¿no? Hemos tenido la suerte las últimas temporadas, y vosotros lo sabéis, de tener delanteros con mucho gol. Eso nos ha salvado de muchos problemas. Creo que uno de los dilemas, uno de los interrogantes que hay que aclarar lo antes posible, quién va a ser ese delantero, quién es el hombre de gol del Español, no es nada fácil.
Pedro, es evidente que el Español jugó bien al fútbol en el último tramo de temporada con Luis en el banquillo, se fue a segunda pues porque se tuvo que ir a segunda por circunstancias diversas. El juego de Luis concuerda con una segunda división donde vas a tener que ir al campo de la Morevieta, al campo del Eldense y demás.
Sí, hombre, obviamente, yo creo que sí, yo creo que Luis va a conocer y conocerá a todos los rivales, ¿no? Yo creo que la base, ¿no?, las sensaciones que nos transmitió el equipo a final de temporada son buenas. Seguramente que hay que retocar esos 3-4 posiciones, sobre todo en el lateral, donde hemos tenido muchos problemas, a buscar ese hombre gol, definir esos hombres del centro del campo, sobre todo. Yo creo que al final la segunda división también lo que te exige es capacidad de mimetizarte con la categoría, ¿no? ¿Qué es lo que te exige, no? Cuando vas a Morevieta, cuando vas a Eibar, son equipos que bueno, que teóricamente van a jugar en largo, van a jugar en un fútbol rudo, segunda jugada, de mucho ritmo de partido, seguramente que mejor un equipo más, ¿no? Pero por ejemplo, Huesca, ¿no? Que es un equipo durísimo defensivamente con Cuco Ciganda, pues yo creo que va a tener que tener la capacidad de adaptarse a partido a partido. En casa vas a tener que hacer tus partidos, obviamente vas a tener que ser el dueño. Acordaros de Granada en la temporada pasada sube, ¿por qué? Porque en casa es invicto, imbatido, pero a domicilio Granada tuvo muchísimos problemas, está entre los 4, 5, 6 equipos peores a domicilio, y es ahí donde tienes que hacer la base, a domicilio adaptarte, coger rápido la velocidad, ¿eh? Sobre todo el ritmo que te exige la categoría, y ahí va a estar un poquito el truco, ¿no?
Fenómeno. Pedro Nieto, un placer, gracias por el análisis, vamos hablando durante la temporada,
Cuando queráis, hasta aquí estaremos, un saludo.
Molt bé, Quique, això pel que fa al calendari i a la categoria, alguna coseta més ens volies explicar, no?
Res, que continuen les reunions telefòniques, m'expliquen que amb gran sintonia entre Fran Garagarza i Luis García, estan doncs ja fent molta feina, i arriba notícies des de Sevilla, com no podia ser d'altra banda, que volen a Nico Melamed. Jo t'explico, no hi ha cap oferta, ni l'entorn de Nico Melamed ni el propi Espanyol tenen cap oferta per Nico Melamed. Això sí, estaria bé que l'Espanyol renovés a Melamed abans que comenci la temporada, perquè si no estarem una altra vegada davant d'un cas Pedrosa, que pot marxar el 2024 de manera lliure. Cal recordar que Melamed va canviar de representant fa poc, va deixar Rodrigo Messi i ara el porta al Team Rayola, l'advocada Rafaela Pimienta, així que atents al futur de Nico Melamed, que evidentment és un futbolista que no passa desapercebut.
Quique, gràcies, abraçada.
I forta, adeu.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Una més de futbol, a l'Europeu Sots 21, Espanya empata 2 in extremis davant Ucraïna, passa a quarts, a més com a primera de grup. Raül Chao, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La selecció espanyola Sots 21 va empatar 2-2 davant la selecció ucraïnesa en el darrer partit de la fase de grups. Un gol d'Abel Ruiz al minut 89 de partit serveix a Espanya per certificar la classificació a quarts de finals com a primers de grup. El tècnic Santi Denia va introduir fins a 10 canvis respecte al partit davant Croàcia. Només el jugador de l'Atlètic Sancet va repetir a la partida. Una de les curiositats del partit d'ahir va ser quan el porter ucraïnès Ruslan Neskheret perd la pilota en el minut 19. El porter intenta treure la pilota amb la mà i l'acaba golpejant amb la seva cama. Finalment, la pilota acaba arribant a Rodrigo Riquelme, que aconsegueix fer gol, però l'àrbitre l'anul·la. El jugador del Girona, durant la passada campanya, ha explicat el seu no gol d'ahir.
Bueno, el árbitro es como lo ve, de hecho al principio no pita nada y claro, yo voy a celebrarlo y justo cuando estoy ahí casi pasando la portería veo que pita y me hace así como que le han debido decir de algún lado que era falta. Y si me ha hecho así como que me han dicho que es falta y ya está.
Aquesta nit sabrem el possible rival d'Espanya, en aquest moment aquesta plaça l'ocupa Suïssa, que és el segon del grup D. Això sí, el partit de quarts de final és el pròxim dissabte 1 de juliol a les 9 del vespre.
Gràcies, Raül. Fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio, estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Piso. Casa. Adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Hem de sentir el míster, no?
Sí, el nou míster del Barça de bàsquet, a Roger Grimau. Jo crec que hi ha dos conceptes, dues paraules, que defineixen la nova etapa: il·lusió i ambició. Anem a sentir dos documents de Roger Grimau en una entrevista als mitjans del club. Bàsicament el primer, el seu manual. Com arriba, què vol fer, com vol jugar, Grimau.
Ser jo mateix i veure el bàsquet com jo el veig, òbviament no inventaré el bàsquet, perquè crec que està tot com molt inventat. Seria com molt arrogant per part meva dir que vindré aquí a fer coses molt noves, però prepararé, estudiaré, veuré els jugadors que tenim, què podem fer, què podem treure, què no podem treure. Jo no sé si haig de convèncer algú o no, jo sé que haig de fer la meva feina, sé quina feina vull fer, sé com la faré i amb qui la faré, i a partir d'aquí, tant de bons resultats, no només els resultats, sinó que el joc doncs engresqui la gent i vinguin.
Això és important, i que vinguin al Palau, que continuïn venint al Palau, que ha estat omplert d'aquestes últimes temporades. I després, la pressió, perquè a Saras, és que clar, amb aquests tres projectes no ha guanyat l'Eurolliga. Vull recordar que en tota la història de la secció del Barça, el Barça ha guanyat dues Eurolligues. Ho dic perquè no l'ha guanyat Saras, però tampoc l'han guanyat molts altres entrenadors. Grimau.
Jo crec que el públic del Palau especialment és especial per positiu. No crec que col·loqui més pressió, jo crec que això va amb el càrrec i tots sabem exactament què envolta això i la il·lusió que tenim tots els culers per aconseguir una altra Eurolliga. No em genera més estrès ni més pressió del que ja pugui haver de base.
Doncs sort i èxits a Roger Grimau. Per cert, també és notícia avui, parlant de les banquetes, la renovació, la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Baxi Manresa per una temporada, serà la cinquena consecutiva. He fet números, 7 entrenadors catalans, Grimau al Barça, Durant a la Penya, Pedro Martínez al Baxi Manresa, Salva Camps al Girona, Montbrú a València, Peñarroya a Baskonia i Jaume Pons Arnau al Surna Bilbao Basket. 7 entrenadors catalans a la Lliga Endesa la propera temporada.
Està molt bé, gràcies, Albert.
Batllori, que vagi bé.
Acabarem parlant de natació perquè ja coneixem la llista de la delegació espanyola pels Mundials de Fukuoka que arrenquen el 15 de juliol. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. En total són 22 nadadoras y nadadores, 12 mujeres y 10 hombres, sin contar, obviamente, los equipos de waterpolo y natación artística, antes sincronizada. En este Mundial, las posibilidades de colgarse una medalla pasan por el mallorquín Hugo González, que nadará los 50, 100 y 200 espalda y los 200 estilos, pero atención al equipo de natación artística, que ha sido doble oro superando a Italia y Ucrania en estos Juegos Europeos. La nadadora de Granollers, Chelmas, és la capitana.
Hem aconseguit els dos ors en equip tècnic i en equip lliure i estem molt contentes, però ara ja estem enfocades entrenant per al campionat del món, que és ara Fukuoka, on bueno, tenim l'objectiu de fer la màxima dificultat el millor executada possible per no tenir cap penalització i anar per totes a per la medalla.
Por lo que hace referencia a la participación catalana, África Zamorano lo tendrá muy complicado en los 100 espalda, así como Jessica Ball en los 100 y 200 braza, ambas lejos de sus mejores registros.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail, superstar.
Hoy, obligadísimo. Mayo del 97, Carmen Sevilla y su telecupón van a grabar al viejo campo de entrenamiento del Barça, de la Masía. Carmen Sevilla conoce a Bobby Robson y lo que eran dos besos de despedida se convierte en un piquito de Bobby Robson, sí, a Carmen Sevilla, que dio la vuelta a España. Lo explicaba así a los compañeros de Catalunya Radio.
Pero será posible. Y luego da la imagen de que tiene muy mala uva, de que está no sé qué, que se enfada con todo, que va, si es un cachondo mental. Sí es tremendo. Yo le hablé un poquito en inglés, mi inglés macarrónico, y él me contestaba en español también muy macarrónico. Cuando ya me iba, le di un beso y él me... Y cuando yo le daba el beso, el tipo granujilla me volvió la cara rapidísimo. Yo creo que está muy acostumbrado a eso cuando le gusta una chavala. Y yo de chavala no tengo nada.
Descansa en paz, Carmen Sevilla. Ràpidament, escoltem Luis García, mitjans del club, valoració del calendari de l'Espanyol.
Nos hubiera gustado muchísimo empezar en nuestra casa con nuestra gente, pero nos va a tocar viajar a Albacete, un muy buen equipo con un entrenador que continúa, equipo que ha jugado el playoff de ascenso a primera división, con lo cual sabemos de la dificultad.
Pues eso, ciérralo tú, Batllori.
Doncs cerrado está, que arriben les 4. Gràcies, Gil.
Fins demà.